Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimecres, dia 29 de setembre del 2021. Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís que fem possible amb el Toni González al control de so. Podem anar oblidant-nos ja de les restriccions d'aforament a la nova Creu Alta. Tant de bo tinguéssim aquest problema. Sanitat ha aprovat l'aforament del 100% als estadis a l'aire lliure arreu de l'estat. Els aficionats, això sí, han de dur encara la mascareta i no podran menjar ni beure res que no sigui aigua. La mesura també autoritza l'augment al 80% de la capacitat en el cas dels recintes tancats, com ara pavellons. La decisió l'ha pres, insisteixo, per tot l'estat, el Consell Interterritorial de Salut, i l'ha anunciat aquest matí la ministra Carolina Darias, però a Catalunya qui decideix és el Procicat, que de moment manté el topall del 60% de capacitat. Per tant, pensant d'aquí a dos dies, la nova Creu Alta, per posar un exemple, podrà acollir, i per això deia el tema de tant de bo tinguéssim aquest problema, un sostre, un màxim, un topall de 7.200 espectadors en el partit entre el Centre d'Esport Sabadell i el Villarreal B. Sé que el Pau Ituria, qui saludaré d'aquí a una estona, és optimista sempre en quant a xifres d'assistència, però crec que malauradament no estem en aquesta tessitura com per veure ara mateix més de 7.000 persones a la nova Creu Alta. En tot cas, no serà perquè no es pugui. Ens oblidem ja d'inscripcions prèvies, de tot allò que vam viure, sobretot a la primera jornada a casa, i no pas en aquest últim partit contra el Barcelona B. Insisteixo, 60% aquí a Catalunya, a la nova Creu Alta. Això és vora 7.200 persones. Perquè no pugui dir que no té torn a rèplica i perquè hi ha un sopar en joc. Pau Vitori, què tal, com estàs?
T'imagines 7.200 persones aquest divendres?
Sincerament, la resposta és no.
No, la mateixa resposta que tinc jo. Però allò de dir, què fem aquest divendres a la tarda? Estem aquí al centre.
Tots a la nova Creu Alta.
A la nova Creu Alta.
Sí, com és un dia i una hora excel·lent, a les 7 de la tarda d'un divendres.
Ho vaig dir al Tribuna Preferent.
Sí, perquè estic amb un sopar en joc i m'agradaria saber...
Un doble o nada. Vaig dir...
Vas dir més de...
Però aproximadament la meitat d'aquest topall. És a dir, jo vaig dir més de 3.500 persones.
Ah, d'acord.
Per tant, estaríem parlant del 50% de l'aforament que es pot permetre avui dia a la nova Creu Alta.
Pensava, quan has dit aquest aproximadament, que ja em anaves a fer l'avió, però no. Continua aquest doble sopar. El primer el vaig perdre i el puc recuperar ara, perquè jo creia que davant del Barcelona B no arribaríem ni de broma a les 4.000 persones, i aquesta sí que vaig menjar-me-la. Tant de bo que hagi de pagar-li un parell de sopars al Pau Vituri, serà una bona notícia de cara a aquest partit de demà passat contra el Villarreal B. Avui hem de passar per Villarreal, avui hem d'estrenar secció aquí a l'Hotel Suís sobre futbol femení, etc. Però així d'entrada hem d'escoltar l'Eix Coc, perquè avui, segon dia de feina de l'equip d'Antonio Hidalgo, preparant aquesta visita del mini submarí groc de l'equip de Miguel Álvarez, un bon amic de la casa, avui ha barrat el Capi en roda de premsa.
Sí, i segurament quan les coses no van massa ben dades, no? Quan van mal dades, era una responsabilitat que l'última temporada o les últimes temporades li tocava a Àngel Martínez, doncs ara li toca a l'Eix Coc donar la cara quan l'equip pitjor està. Això és una feina que va implícita en el braçalet de capità. Però anem per feina, Adri, perquè estem a... Sempre diem el mateix, en funció de quan escolti això la gent, però aproximadament a 48 hores de rebre la visita del Villarreal B a la nova Creu Alta, del líder d'aquest grup 2 de la primera ref. Com ha dit Àlex Coca en roda de premsa, un equip que està signant un inici de temporada gairebé excel·lent, que defensivament concedeix molt poc, només un gol en contra, que tenen una qualitat diferencial a dalt, i ja ha avisat que intentaran robar-li la possessió al Villarreal B per fer que l'equip de Miguel Álvarez estigui incòmode al terreny de joc de la nova Creu Alta. En qualsevol cas, referent al partit, Aleix Coch, ha dit que ha de ser un autèntic punt d'inflexió per tot, per guanyar la nova Creu Alta per fi, perquè davant hi haurà el líder i perquè, sobretot, doncs, faria que l'equip trenqués una barrera psicològica important.
Per nosaltres hauria de ser doncs, un punt d'inflexió, de guanyar, sobretot a casa, també perquè bueno, és el Villarreal que ara mateix va líder, I estan fent les coses molt bé, no? Jo crec que és un gran equip i doncs això reforçaria molt l'estat d'ànim de l'equip.
Amb el permís del partit contra el Barcelona B, la veritat és que al darrere el Sabadell s'està mostrant realment molt fort aquesta temporada. Podríem parlar fins i tot d'un Dr. Jekyll i Mr. Hyde, perquè el centre d'esports al darrere porta una mitjana de menys d'un gol encaixat per partit. És evident que el problema el tenim al davant.
Sí, i en aquest sentit també s'ha expressat Aleix Coch quan li hem preguntat, doncs, què és el que li manca al centre d'esport Sabadell, que ho sabem tot, tots, que és aquesta falta de gol. Però ell ha reconegut que l'equip està defensivament molt bé, a excepció d'aquests minuts desastre contra el Barcelona B, i pel que fa a la parcel·la ofensiva, Aleix Coch ha estat prou contundent. Ell creu que no és ja ni qüestió de millorar, que és una qüestió de centímetres, de tenir sort de cara, però que l'equip està en el bon camí.
És l'únic detall que ens queda doncs, per millorar, que acabi entrant la pilota. A vegades és qüestió de sort, és qüestió de res, un centímetre, que no acaba d'entrar. Jo crec que és l'únic que hem de... No diria millorar, però sí que doncs, la sort hauria de vindre de cara.
Algú que pugui tenir una mica de mala bava tirant per el periodisme més groguenc possible, podria titular avui Aleix Coch, 2 punts. A vegades és qüestió d'un centímetre.
Jo diria Va, tornem.
Reconduïs, tranquil.
Sí que és cert que també se li ha preguntat al capità del Centre d'Esport Sabadell per com ho porta això, la plantilla, com ha de gestionar doncs aquests moments difícils, si ho estan passant malament. Al final ha dit a Aleix Coch que són jugadors amb sobrada experiència, que les han passat de tots colors, que tenen suficient bagatge com per gestionar aquestes coses i que al final són jugadors que no s'enfonsaran per fallar una ocasió. De fet, ha definit la plantilla amb una paraula, insistent.
Són companys que no vull dir, perquè fallin una ocasió, perquè les coses a vegades no surtin bé, no es fiquen, com tu diria, malament o baixen el cap, no? Al revés. Jo crec que és una plantilla que insisteix, sobretot, insisteix encara que les coses no surtin bé, segueixen treballant i no ho deixen d'intentar, que al final això és el positiu, no? Que ho segueixin intentant, perquè al final les coses han de sortir.
Va, anem a la pissarra tàctica, perquè us escoltava l'altre dia en el Tribuna Preferent que, com bé comentaves tu, el canvi de sistema ja porta un parell de setmanetes ben bones. Antoni Hidalgo ja va apostar contra el Barcelona B per 4 al darrere i no pas 3 centrals i 2 carrils ben oberts. Els Jazires ja van veure un 1-4-2-3-1, insisteixo sempre, quan l'equip tenia la pilota, amb una formació, amb una distribució tàctica una mica diferent del que ens ha acostumat les últimes campanyes al de Canovelles, i diria que avui li heu preguntat per això.
Sí, i de fet, ha fet un petit matís a Aleix Coch. S'ha posat en la pell de l'entrenador i ha dit que no hi ha... No n'hi ha per tant, no?, al voltant d'aquest canvi tàctic, perquè sí que és cert que en alguns moments, Adri, hem vist aquest esquema molt marcat sobre el terreny de joc, però ha posat com a exemple Aleix Coch un moment en concret per veure que al final no varia massa el centre d'esport Sabadell amb 4 o amb 3 centrals, amb 2 o amb 3 centrals, amb 4 al darrere o amb 3 centrals. És aquest moment.
Inicialment, potser sembla que juguem amb 2 centrals, però al final... La sortida de pilota segueix sent igual, no? Perquè el 6, el pivot defensiu, és el que s'incorpora entre els dos centrals, inclús a vegades se pot obrir al lateral i al final la sortida ve a ser el mateix, no canvia gaire.
Doncs queda molt clar i al final... A mi a vegades em sobta conclusions bastant simplistes a les quals s'arriba, que és... hem guanyat o hem perdut perquè s'ha jugat amb aquest sistema o amb aquest altre.
Hi ha, perquè... hi ha tants matisos.
No, és que hi ha, aquí hi ha un tòpic que és una autèntica realitat, que és que en una pissarra un dibuix queda molt bonic, després en un partit els jugadors van movent-se i el que sembla en una acció que és d'una manera, després sembla d'una altra, hi ha qüestions d'alçades que va d'uns metres més aquí, sí, o més enllà. O sigui que al final feia bé l'Aleix, no?, de corregir. Això crec que ho vam comentar el dia del Barça B, aquí tenia, amb Miquel Azparren, sí, de comentarista, que deia moltes vegades Facu et venia a rebre gairebé com si fos el tercer central i tampoc canviava
tant. Ramon Folk recorda que ho ha fet també en els partits, sí, que ha jugat, per tant, no és nou. Jo crec que el principal canvi, pel que fa al dibuix, és el que deies tu, la ubicació, l'alçada, l'amplada, sobretot, dels mitjapuntes. Aquí sí que és cert que hi ha jugadors com, per exemple, Jacobo i Moja, en els últims dos partits, que segurament juguen una mica més enganxats a banda que no pas quan actuen com a dos mitjapuntes, on segurament ocupen més espais centrals.
El nou mirador m'ho va semblar molt més Jacobo, per exemple, que no pas Moja, perquè de tant en quant intercanviava posició amb Barón, o sigui que també hi ha molta mobilitat entre els de davant.
Sí, hi ha molta riquesa tàctica, tot i que al final sembla que perquè sempre apostis per un sistema hagi d'haver molta rigidesa, i no és així.
Per això et deia, que al final dins d'un mateix esquema hi ha moltes variants i pots canviar el sistema i que després tampoc canviï tant com deia l'Aleix Coc, però vaja. Aleix Coc, deies tu al principi, exercint de capità avui i també aquesta temporada com a gairebé líder indiscutible de la rereguarda arlequinada.
Mira, xifres en mà, recompte en mà, és el jugador més votat fins ara a l'MVP 946 del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Per tant, després de 5 jornades, els aficionats del Sabadell consideren que està sent el millor d'aquest inici de temporada. Li hem preguntat per aquest rol a Aleix Coc, per si té la sensació que en una plantilla tan remodelada, en una línia defensiva tan remodelada, on només segueix Òscar Rubio, amb moltes peces noves, com per exemple Morgado, Guillem Molina, Iago Indias, que encara no ha debutat, si ell té la sensació de tenir més responsabilitat o més importància al centre d'esport Sabadell, al vestidor. I ell ha dit que no gaire, que la veritat és que aquesta responsabilitat, aquest rol de líder, ja l'assumia anteriorment.
La responsabilitat de... jo crec que no, perquè l'única diferència és que ara porto el braçalet, soc capità, però bueno, sempre he intentat a parlar, estar pendent dels companys que tinc al costat, dir-los i corregir-los coses quan fan les coses malament, animar-los quan fan les coses bé, i jo crec que en aquest sentit segueix tot igual, no hi ha res que hagi canviat.
Vols una més, Adri?
Si us plau.
Després de deixar clar que sí, que du el braçalet, però que al final és el mateix líder de tota la vida, Aleix Coc. Al voltant dels horaris i al voltant del caliu del públic, que ara comentàvem també el tema de les xifres, que no afectaran en comparació amb l'últim partit contra el Barcelona B, perquè ja van poder entrar 4.200 persones i ara el marge, el topall, és encara més ampli. De l'horari, del fet de jugar divendres a les 7, ha reconegut que no s'ha parlat al vestidor, però opinió personal de Aleix Coc, sap que això pot fer afectar la xifra d'espectadors que hi haurà aquest divendres a la nova Creu Alta. I al final, el que ha reconegut el capità del Centre d'Esport Sabadell és que és molt important, i sobretot venint d'un any en el qual hi ha hagut zero espectadors a la nova Creu Alta de mitjana, el fet de tornar a viure els partits amb tanta gent i amb un ambient tan maco, tot i el resultat, com el dia del Barça B.
Per nosaltres, veure l'estadi així és un goig, veure que la gent torna a vindre. Si és veritat que l'últim cop el resultat no va ser favorable, però a nosaltres ens va agradar molt l'ambient que es va viure a l'estadi, que la gent apreta, i al final això també ens ajuda i ens agrada molt.
Doncs tant de bo que tinguem aquest ambient i que sigui amb un resultat diferent demà passat en aquest Sabadell-Villarreal B, a la visita del líder a la nova Creu Alta. Demà parlarà el Víster, demà parla Antonio Hidalgo, ens esperen ja a Villarreal, per tant, Pau, simplement ràpid i al peu. Demà bon dia per saber com estan tots els jugadors que estan tocats, no?
Sí, demà li preguntarà, en aquest cas li tocarà el Sergi Parc, ja li passarem l'encàrrec de...
La patata calenta cap a ell.
Correcte, que li pregunti com estan, a priori. Tot fa indicar que...
Hem de recuperar peces,
no? Hem de recuperar peces, millor o pitjor, no estaran al 100% alguns d'ells, però hauria d'anar l'evolució positiva
sobretot a Caixa, sobretot.
De tres homes. Caixa, Ramon Folch i Guillem Molina, però especialment Caixa, com tu dius, perquè la principal urgència ara mateix del centre d'esports Sabadell, on hi ha menys efectius, és a la davantera.
I fins i tot per la molèstia que va ser, que era a l'esquena, que era per un cop en concret, per una mala caiguda contra el Barcelona B, tant de bo que Àlex Aizpuru estigui disponible demà passat amb Antoni Hidalgo per aquest partit, aquest Sabadell-Villarreal B. Para bé atenció ara, que portem una història ben curiosa relacionada amb el Villarreal B, i pren nota, demà que tindràs també una anàlisi més àmplia amb l'Agustí Bernat d'aquest filial groguet. Gràcies, Pau, fins ara.
Em quedo per aquí, adeu.
Som-hi, va, que marxem fins a Villarreal amb un tema que barrejarà present i passat, molta història del Sabadell, però també del Villarreal Club de Futbol, i que com a mínim a mi em fa especial il·lusió. Si us dic que al davant demà passat tindrem a un mitja punta del Villarreal B que es diu Carlo García, segurament per aquest nom no us acabi de sonar res en concret. Si us dic que té un vincle molt directe amb la història arlequinada, segurament haurem de recórrer al seu segon nom per acabar d'entendre una mica més. Ell és Carlo Adriano García, i evidentment és el fill de l'exarlequinat Adriano García, en el seu dia jugador tant del Villarreal com del centre d'esports. De fet, ell va néixer a Granada, però de ben petit ja va venir cap aquí, cap a la ciutat, cap a Espronceda, va marxar al Villarreal, el va fitxar al Sabadell per jugar a primera divisió, i després va acabar establint-se allà, a la ciutat de Castelló, a Villarreal, on ha acabat fent vida, i, entre altres coses, té el seu fill petit, el Carlo, jugant ara al filial groguet. Anem cap allà, anem cap a Villarreal. Adriano García, exjugador del Sabadell i pare del Carlo García. Què tal, com estàs?
Hola, buenos días.
Suposo que per tu ja de normal tenir un Sabadell Villarreal, encara que sigui el filial, encara que sigui el Villarreal B, ja t'aboca molts records, no? Una setmana especial, podríem dir, cada cop que s'enfronten els dos clubs, però clar, a més en aquest cas em deies avui que vindràs cap aquí, que vindràs a la nova Creu Alta a veure el partit, el teu fill jugarà a l'estadi creualtenc contra el centre d'esports, per tant, sí o sí, per tu ha de ser una setmana especial, no, Adriano?
Sí, la verdad es que es muy especial por lo que has dicho, es decir, haber pertenecido al Sabadell durante 2 años y hoy, después de tantos años, volver a Creu Alta, pues bueno, a ver a mi hijo pequeño. Pues la verdad con mucha ilusión y esperando que llegue el viernes, ¿no? Para ver el partido.
Serà el teu retorn a la nova Creu Alta. Te'n recordes de l'última vegada que vas passar per l'estadi o per la ciutat en general? Encara que suposo que aquí a Sabadell sí que has vingut més vegades, però l'últim partit, no sé si teu com a jugador o com a espectador, recordes el teu últim partit a la nova Creu Alta?
Bueno, pues si te digo la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo. La última vez que fui a Sabadell he ido muchas veces, pues bueno, pues sabéis todos que tengo toda la familia, mis hermanos están todos allí, mis sobrinos, y bueno, y siempre pues vas pues a lo mejor algún fin de semana que otro. Y realmente para lo que es el campo del Sabadell, no me acuerdo el último partido que fue, yo creo que fue para enero del año 88, que es cuando fui traspasado al Villarreal. Y la verdad es que ahora mismo no caigo en qué partido fue el último.
Ens servirà d'excusa, podríem dir, i una excusa meravellosa per recordar una mica la història, aquest partit de demà passat del teu fill, del Carlo Adriano García, contra el Sabadell, perquè al final, més d'una vegada ho hem explicat, però avui és un bon dia també per recordar-ho. Tu vens del Villarreal al Sabadell quan l'equip groguet era un equip molt modest, i fitxes pel Sabadell a primera divisió, que fins i tot crec que en aquell moment hi va haver un amistós del Sabadell a Villarreal, al Madrigal, per fer una mica de taquilla. Era un primera divisió que anava a un poble humil i per tant era una bona oportunitat per ells. Clar, vist això, per algú que tingui ara, no sé, 15, 18, 20, 25 anys, pot sonar una mica surrealista, perquè tu vas enganxar el millor moment del centre d'esports a primera divisió. I clar, la gent que ara miri en perspectiva aquell Villarreal no ho acabarà d'entendre massa, perquè era molt, molt, molt modest comparat amb l'actualitat, que és el vigent campió de l'Europa League, no?
Bueno, la verdad es que bueno, las tornas se han cambiado. Si miramos al pasado, pues bueno, en los años del Sabadell, el año que firmé yo, que era cuando el Sabadell estaba en primera división, los dos años que estuve, pues bueno, estábamos, el Villarreal estaba en tercera división y ahora está todo lo contrario, es decir, el Villarreal, el primer equipo, como tú bien has dicho, ha ganado una copa, en la Europa League, es decir, este año tiene un equipazo, es un equipo con mucho presupuesto. Y bueno, la verdad es que las tornas no tienen nada que ver como está ahora en Sabadell. Pero bueno, son épocas que van pasando. El Sabadell tuvo su época buena, ahora por circunstancia pues está donde está. Y el Villarreal, pues bueno, han hecho unas gestiones la verdad que tremendas y está compitiendo con los mejores.
Et pregunto també pel present, anem a parlar d'aquest partit de demà passat, de divendres a la nova Creu Alta, perquè alguna que altra vegada sí que hem comentat, crec que el teu fill gran, el Christian, que també va jugar a futbol, per exemple, al Teruel, etc., era nascut aquí a Sabadell, perquè va ser durant la teva etapa com a arlequinat. El petit, el rival del Sabadell aquesta setmana, Carlo Adriano, ell és nascut a Vila-real directament, per tant, és del poble, i et demanaré, sempre fa una mica de mal dir, no, Adriano, parlar del fill, no, de com és el teu fill com a jugador, però pels que no el tenim tan vist, pels que no el coneixem tant, quin perfil de jugador és aquest Carlo García que s'enfrontarà al Sabadell demà passat?
Bueno, pues Carlo es un jugador que juega de medio centro, digamos, de posición 8, un jugador que tiene mucha calidad, mucho trabajo y que bueno, pues hoy en día con los 5 partidos que llevan donde bueno, están saliendo bien las cosas a nivel particular y a nivel de equipo. Es decir, eso es lo que te puedo decir. Yo creo que lo mejor es que el viernes lo veáis y que cada uno pues dígalo como es. Yo creo que es un jugador que tiene muchas cualidades, que es muy difícil estar ahí en el Villarreal B, porque bueno, la cantera, como ya sabéis o saben muchos, es una cantera que firman desde muy pequeñitos a los jugadores, que los traen con 12 años, trabaja como el Barcelona ha trabajado toda la vida. Y es muy difícil ser de casa, triunfar en casa, es muy difícil. Y de hecho, del año que empezó a jugar, allí con 10 años, pues ahora mismo solo queda él. Es decir, pues la dificultad que hay, porque firman de toda España, firman extranjeros. Y la verdad es que bueno, cuando está allí es porque tiene grandes cualidades.
Remato el tema, Adriano, parlant en general de l'inici de Lliga de l'equip que entrena un bon amic de la casa també, exentrenador del Sabadell, Miguel Álvarez. El coneixem de sobres, veterà, sap de sobres de què va això, i la veritat és que està fent una feinada de por allà al Villarreal, al Villarreal B en concret, però vaja, amb tots els equips formatius encapçalant aquest filial. Inici de Lliga, no diré immaculat, però impressionant, del filial groguet. És veritat que el Sabadell, en teoria, està pensat per estar a la part alta de la classificació. Només ha perdut un partit, però no acaba d'arrencar del tot. 4 empats que l'estan condemnant, de moment, a veure's en aquesta zona baixa de la taula. Però en el cas del Villarreal B, del teu fill, Adriano, quin inici espectacular de Lliga que han fet, eh?
Bueno, la verdad es que bueno, el inicio de temporada es tremendo. Ganar 4 partidos, empatar 1, ha habido equipos muy fuertes, como el Albacete, como el Baleares, uno se la ha ganado, otro se la ha empatado. Decir que bueno, hoy en día la verdad es que esta liga va a ser muy difícil y que son muy, muy grandes equipos, y el inicio que ha tenido es muy bueno, muy bueno. Y bueno, y uno de los responsables creo que es el míster, que ya lo conocéis vosotros, donde lleva ya 4 años trabajando aquí en el Villarreal B, con jugadores muy jóvenes, y bueno, y este año sacándoles un rendimiento tremendo, porque es un equipo que bueno, que es muy difícil, está muy bien trabajado, muy difícil marcarle gol, que lleva uno en 5 partidos, y luego a nivel de arriba está haciendo goles, y la verdad es que tiene poca, ahora mismo en estos 5 partidos tiene muy pocas fisuras. Y es un rival que, bueno, después de la pretemporada, que la pretemporada no fue muy, muy halagüeña, digamos, pues bueno, la verdad que el inicio es tremendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que será un buen partido contra Sabadell. Sabadell, de hecho, decir por puntos no, pero lleva 4 empates, lo cual ha perdido solo un partido. O sea, va a ser un partido difícil y como yo creo que va a ser todos los partidos. Es decir, cualquier partido de esta categoría, que es muy bonita, por los 5 partidos que he estado viendo, hay un nivel muy grande en todos. Cualquier equipo te puede ganar o puede ganarle. Y decir, pues bueno, el Sabadell creo que todavía queda mucho como para el Villarreal. Y bueno, se han empezado, bueno, el Villarreal muy fuerte y el Sabadell, bueno, de momento solo ha perdido un partido y eso, bueno, eso quiere decir que a nivel defensivo, pues va a ser difícil ganarles.
Doncs serà un plaer, Adriano García, rebre't aquesta setmana aquí a la nova Creu Alta, que tornis a la que ha estat també la teva ciutat, Sabadell, i si és amb l'excusa ben especial, evidentment, de veure el teu fill jugant aquí a la nova Creu Alta, doncs millor que millor. Adriano García, ex del Centre d'Esports i del Villarreal, primer equip, i pare, en aquest cas, del Carlo Adriano García, del jugador actual del Villarreal B. Un autèntic plaer i moltíssimes gràcies. Anem parlant, una abraçada.
Muchas gracias y esperamos vernos el viernes. Y nada, y un abrazo muy fuerte a toda la afición arlequinada. Un saludo.
Divendres a les 7 del vespre, aquest Sabadell-Villarreal B, de moment sense designació arbitral, en teoria demà hauríem de conèixer qui serà el col·legiat l'endemà d'aquest partit contra el mini submarí groc, des de 6:45 de l'antena al Sabadell en joc d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Fem un apunt també de futbol femení abans d'estrenar secció, perquè el Sabadell femení arribarà al derbi a Terrassa d'aquesta setmana en una situació delicada. 2 jornades a Preferent, 2 derrotes contundents per les arlequinades, que després de caure golejades 4-0 al camp del Palau Tordera, aquesta setmana va ser el Porqueres qui va saltar Olímpia amb un 0-3. L'equip de Marc Gabriel és penúltim ara mateix, havent jugat contra el primer i el tercer classificat, i a les portes de visitar ara un Fundació Terrassa que suma un punt. L'empat, això sí, contra el Porqueres, precisament, en el primer partit, ja que en aquesta última jornada les agarenques no han jugat. Aquest derbi vallesà començarà dissabte a les 8 del vespre al municipal de Sant Llorenç, per tant, amb el Fundació Terrassa com a local, el centre d'esports de visitant. Anem a parlar de futbol femení, precisament, anem a estrenar secció amb una exjugadora en el seu dia de futbol que també sap el que juga en tots aquests camps. Segurament la seva veu i el seu nom us sonarà. Estudiant en pràctiques en el seu dia, ha plogut una mica aquí a Ràdio Sabadell, en una etapa bastant més recent, companya RAC1. Clara Rodergas, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
Benvinguda a casa teva. Gràcies. De tant en quant vindràs per aquí els dimecres a explicar-nos històries de futbol femení, per tant, enllacem un tema amb l'altre. De fet, dèiem, tu els caps d'aquí de Sabadell, jugar contra, en el seu dia, la Planada, el que és el Planadeu Roureda ara, jugar contra el Sabadell femení Olímpia,
sí, sí.
Coneixes de sobres aquests escenaris, eh?
Els conec. I no gaires victòries, però els conec.
No victòries i a sobre amb una lesió de gravetat, o sigui,
correcte,
que no és que guardi gran record d'aquí de Sabadell. Vindràs un dimecres al mes a explicar-nos alguna història de futbol femení, avui que és l'inici, ha dit la Clara, anem als inicis, llavors.
Sí, correcte, és que a més aprofitant que una mica amb el boom del Barça femení aquest any després de guanyar el triplet, s'ha parlat molt de les primeres jugadores del club blaugrana que van obrir portes a crear un equip que avui en dia és professional i a més és el millor d'Europa segurament. També ara les jugadores són un referent, no?, per les nenes que comencen a jugar a futbol i per tant avui mirem enrere, mirem la història de dues pioneres del futbol femení espanyol com són Irene González Basanta i Ana Carmona Ruiz, més coneguda com Nita. Totes dues van fer història en convertir-se en les primeres dones d'Espanya en jugar en un equip d'homes Si bé, és veritat, les dues ho van fer d'una manera diferent. Irene González ho va fer, podríem dir, amb llibertat i sent la capitana d'un equip que crearia ella mateixa, i en canvi Nita ho va fer en la clandestinitat. Ens hem de remuntar a inicis del segle XX per poder explicar les seves vides, i si et sembla, Adri, comencem per la més antiga, que és la de Nita Carmona, també coneguda amb el sobrenom de Beleta, una història que va descobrir el periodista i historiador malagueny Jesús Hurtado, que va fer un llibre sobre els primers 75 anys del Vélez, un equip malagueny, on hi va jugar Nita, i va començar a mirar els noms dels primers jugadors de la història del club i va trobar això.
Siempre había un mote que se me quedaba pendiente, que era el de Beleta, me contó la verdad. Dice, mira, Jesús, tú siempre has pensado que nosotros te habíamos dicho siempre que Beleta era una persona muy particular. Yo siempre pensé particularmente que Beleta podía ser o un homosexual, un muchacho que era homosexual, que era gay y que a lo mejor que jugaba y en aquellos tiempos también estaba eso muy perseguido. Entonces yo me tiraba por eso, porque podía haber sido una persona de mala vida o gay, pero jamás podía pensar que era una mujer.
I aquí investiga la vida de Beleta, d'Anna Carmona Ruiz, que va néixer el 1908 a Màlaga. Allà veia jugar a futbol pel barri i es va aficionar al club del seu cor, que era l'Sporting de Màlaga. El que feia Nita era intentar apropar-se al màxim a l'equip, portant les samarretes que rentava la seva àvia, anant als partits, i aquí guanya importància la figura del pare Francisco Míguez, fundador del club, que va animar Nita Carmona a entrenar i jugar amb l'equip quan faltaven jugadors. Ara bé, com? Doncs fent-se passar per un home. Jugava molt bé, tant que els ingressos per les entrades dels partits van augmentar davant l'interès de la gent en veure-la jugar, però la van descobrir, i és clar, ens trobem a inicis del segle XX i en aquella època el futbol estava prohibit per les dones. De fet, no estava gens ben vist que una dona practiqués qualsevol esport, i la gent va començar a parlar que si el futbol no és un esport per dones, que si és una marimacho, i la Federació de Futbol de la Zona i la Junta Local d'Àrbitres van prohibir la seva presència, tot i que ella va intentar saltar-se les normes. No va renunciar mai a la seva passió i a vegades la van enxampar. Va ser denunciada, castigada amb rapar-li el cap, vaja, que pràcticament l'expulsen de Màlaga per alteració a l'ordre públic. Això ho explica Hurtado.
Que va jugar bien y hacerlo mejor que otros, que ya hay una cierta envidia de que Nita juegue más que alguno. Y entonces, pues el chivatazo, que no, es una mujer, algunos le quitaban el gorro, que es un corrito que llevaba. Llega un momento en que la arrestan, le habían rapado el pelo, la cupido, incluso el cura le dice, mira Nita, aquí ya cada vez se te hace más complicado jugar al fútbol.
I per sort troba un club que l'acull, el Vélez Futbol Club de la província de Màlaga, on hi jugaven dos excompanys de l'Sporting, Quero i Bilba, i allà però també va haver d'ocultar la seva identitat. Com ho feia? Doncs quan arriben no diuen que és una dona, i el que feia era entrar primer al vestuari com a dona de la neteja i en sortia vestida de jugadora, fent-se passar, evidentment, per un home, i tenia, per tant, dues identitats diferents per poder guardar el seu secret. A l'hora de jugar, el que feia era, doncs, disfressar-se, cabell curt, dissimular el pit amb unes cintes de cotó apretades, les mitges altes, pantalons amples, i també li van posar el sobrenom de Beleta, i de fet n'hi posen a tots els jugadors per tal de poder mantenir oculta la seva identitat amb més facilitat.
Si hay un tío que juega, una mujer que juega muy bien y se puede pertrechar vistiéndose como se vestía antiguamente, que tampoco parecía que era una mujer porque ya los rasgos que tenía no era una mujer con mucho pecho, y bueno, pues la aceptan de tal manera que cuando el Vélez alguna vez se jugaba afuera, para no poner Nita, pues se ponían todo el mote. Beleta, ella siempre Beleta. Beleta porque cambiaba de aire, y creo que cambia con el aire, una Beleta.
I Beleta es converteix en migcampista important d'aquell equip als anys 20, sent titular i amb bones crítiques per part de la premsa a les cròniques dels partits. Tot semblava anar bé fins que després de la Guerra Civil va arribar el poll verd o tifus exantemàtic a la ciutat de Màlaga, i una de les primeres persones en agafar la malaltia va ser Nita Carmona, que va morir als 32 anys. Va ser enterrada a l'antic cementiri de Sant Rafael, vestida amb la samarreta de l'Sporting de Màlaga, club dels seus amors, i on va començar la seva lluita per practicar l'esport que més li agradava, malgrat les nombroses dificultats i els constants obstacles que va trobar al llarg de la seva carrera. Al funeral hi van assistir excompanys d'equip que més van pagar l'enterrament perquè, segons ens explica Hurtado, ella va morir pràcticament en la indigència.
Doncs una història que posa, la veritat, la pell de gallina, la Nita Carmona, la Beleta, m'agrada també aquest sobrenom, i totes les anècdotes que has anat explicant, fins i tot dels companys de l'Sporting i del Vélez fins al dia de la seva mort. Fins i tot una jugadora que va deixar empremta, que va haver de lluitar contra les normes establertes en aquella època i que, com deies, Clara, van prohibir directament a les dones fer esport. La següent història va també relacionada una miqueta de tota aquesta lluita, de tota aquesta reivindicació, però marxem gairebé a l'altra punta de la península.
Cap a Galícia, on el 1909 neix Irene González, de la Corunya. Abans de comentar, Nita es va trobar amb problemes per jugar, doncs Irene també es va trobar un altre obstacle, el de la família, així com la de Nita la va ajudar quan va marxar a Vélez. La d'Irene no veia amb bons ulls que la seva filla volgués dedicar-se al futbol i fins i tot en alguna ocasió el seu pare l'havia tret del camp, pràcticament arrossegant-la. Irene González va jugar amb homes, sí, però amb llibertat. El que va fer ella és que, en veure que no hi havia equips femenins en aquella època, va decidir adaptar-se a la situació i va començar a jugar amb nois, primer de davantera i després de portera. I, al contrari, que Anita va rebre el suport del públic, de l'afició popular. Els camps s'omplien els dies de partits, que eren amistosos, i algunes cròniques expliquen que era una portera amb qualitat, que a més tenia com a referent ni més ni menys que Ricardo Zamora, exporter de Barça, Espanyol, Madrid, entre d'altres. De fet, una fotografia seva vestida de portera al vell camp de Riazor, que era objecte d'una exposició sobre futbol gallec a Santiago de Compostela, va servir d'inspiració per escriure un llibre, Irene i les puertas del futbol, obra dels periodistes Juan Luis Rodríguez Cudeiro i Rubén Ventureira. Hem parlat amb un d'ells, amb Juan Luis Rodríguez, del diari El País, que ens explica com era Irene González.
Estamos hablando de una adolescente prácticamente de 15 a 19 años con un carácter lo suficientemente fuerte como para imponerse ante todas las convenciones y montar un equipo de fútbol al que le pone su nombre, ¿no? Podemos imaginarnos el tipo de mujer que era. Un poco la sensación que tenemos después de estudiar su imagen es que ella ejercía como líder y ejercía desde la portería. Y era eso, una líder.
Ho has escoltat bé? Crea un equip.
A la dècada dels 20, abans de la Segona República, en plena dictadura de Primo de Rivera, fa un equip i, a més, li posa el seu nom.
Sí, Irene Futbol Club, reivindicant així la seva figura i també la de la dona. Aquest equip va ser inscrit a la Federació Espanyola, va competir, feia gires per les festes de la província i, de tot plegat, obtenien uns beneficis que es repartien entre la plantilla. Per tant, va ser la primera dona, que tenim constància, en cobrar per jugar a futbol a Espanya. A més, era la capitana de l'equip. O sigui, liderava l'Irene Futbol Club en tots els aspectes. I es va convertir en una figura tan important que fins i tot una imatge seva presidia la calle real de la ciutat de la Corunya. Què va cridar més l'atenció a Juan Luis Rodríguez Cudeiro d'ella?
Esa capacidad, como decimos en el libro, para abrir puertas. Ese desprendimiento para poder llegar a donde nadie ha llegado. Yo creo que Irene, a lo mejor sin darse cuenta, o a lo mejor era más consciente de ello, de lo que podemos sospechar, anduvo un camino muchos años antes que lo hicieran otras mujeres. Y yo creo que eso es fascinante, ¿no? Incluso hoy parece difícil recorrer ciertos o romper ciertos techos, ¿no?
Desgraciadament, al final de la carrera d'Irene González també va arribar per culpa d'una malaltia, en aquest cas la tuberculosi, que li va prendre la vida quan només tenia 19 anys. Imagina't quanta carrera li quedava per davant i vés a saber què hagués aconseguit si amb tan sols 19 anys ja va tenir l'empenta i la iniciativa de crear un equip. Deixa'm dir-te que la seva mort va tenir una repercussió molt gran a la Galícia perquè era un símbol de lluita i una jugadora estimada i respectada, i fins i tot les nenes de l'època cantaven una cançó.
Mamá, futbolista quiero ser, del equipo del Irene, que juega muy bien.
És Matilde Regaldí, neboda i única descendent viva d'Irene González, cantant aquesta cançó pels companys del País i pel mateix Juan Luis Rodríguez Cudeiro, que ens ha ajudat a posar llum a la seva història. La cançó continuava i deia: mamá, cuando sea mayor ganaré mucho dinero jugando al fútbol. Estem al 2021, per sort cada vegada hi ha més nenes que juguen a futbol, s'estan obrint portes, està creixent molt el futbol femení a Espanya, però ganant mucho dinero de moment no.
No és el cas.
S'estan fent passos, estem pendents de la professionalització i el conveni col·lectiu que tot avanci, veurem si això serveix perquè les jugadores puguin tenir el reconeixement que mereixen.
Doncs la Veleta, la Nita d'una banda i de l'altra la Irene. Jo, Clara, la veritat és que a part de felicitar-te per aquestes dues històries, t'he de preguntar, perquè normalment quan parlem de les pioneres, parlem dels primers equips de futbol femení. Tu has anat a buscar les primeres jugadores, que es tingui constància aquí a Espanya, que hagin jugat a futbol. Coneixies les històries? No t'han sorprès? És el que t'esperaves?
La de Nita l'havia llegit feia uns mesos, la d'Irene no la coneixia, vaig estar buscant a veure què podia trobar de jugadores a l'inici, perquè és el que dius, clar, equips femenins van sortir fa relativament poc, però les jugadores que volien practicar l'esport des de ben joves, tantes dècades enrere, no tenien altra opció que el que hem vist, o jugar amb nois o fer-se passar per un home per jugar. I em van sorprendre les dues històries, em van agradar i per això dic, va, anem a explicar-les.
Doncs dues de les pioneres que ens ha servit en Safata, la Clara Rodergas, per encetar aquesta secció un cop al mes amb el Just a Girl de No Doubt, al principi com a sintonia d'aquesta secció dedicada al futbol femení. Clara, portes obertes i més si ha de ser per explicar històries tan reivindicatives com aquestes dues que ens portaves avui. Una abraçada.
Fins la propera.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò, cruixent amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, estrenada ja la secció amb la Clara Rodergas, el que farem serà obrir plana poliesportiva en waterpolo, perquè l'Estalpol Natació Sabadell de waterpolo femení ja és a les semifinals de la Copa Catalunya. L'equip de David Palma no va patir gens ahir per eliminar 15-4 el Natació Rubí als quarts de final de la competició. Tot i l'absència a la porteria de Laura Ester, les sabadellenques es van distanciar de seguida en el marcador amb un primer parcial de 5-0. La màxima golejadora del club va ser l'esquerrana Judit Forca amb 4 dianes. Era el primer partit oficial d'un Estalpol femení que no disputarà les semifinals d'aquesta competició fins a finals d'octubre. El rival encara no se sap. El duel entre el Mataró i el Sant Andreu ha quedat ajornat sense data i, per tant, no se sap si seran les maresmenques o les barcelonines les rivals de l'Estalpol femení. A l'altra banda del quadre, les semis seran Terrassa-Mediterrani. Els dos van passar sense problemes. Victòria Garenca 20-8 contra el Catalunya i les del barri de Sants 21-13 davant del Sant Feliu. I el president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan Villuendes, espera tenir competicions oficials a la pista coberta d'atletisme de Catalunya, aquí a Sabadell, a Sant Oleguer, a tocar de la bassa, a partir del mes de gener. Així ho ha confirmat el diari L'Esportiu, tot explicant que aquesta mateixa tarda es reuneix amb l'Ajuntament de la ciutat, aquí a Sabadell, i que veu bona predisposició, tant per part del govern municipal com de la Secretaria General de l'Esport, per habilitar per la pràctica esportiva una instal·lació que, com sabeu, durant l'últim any i mig ha estat primer hospital temporal i després vacunòdrom. En cas de confirmar-se, podria encetar-se la temporada atlètica d'hivern amb normalitat, després de veure's alterada els dos últims cursos per la pandèmia. Insisteixo amb el titular, Joan Villuendes, president de la Federació Catalana d'Atletisme, convençut que a Sabadell, a la pista coberta, podrà haver-hi competició al mes de gener. Avui a les 7 de la tarda també tindrà lloc al Teatre Principal el tradicional acte de reconeixement als 10 esportistes i les 10 entitats finalistes de la 67a edició de la Festa de l'Esport Sabadellenc. Voleu saber quins són els afortunats d'enguany que optaran a succeir la waterpolista Maica García i el Club Tenis Sabadell en el palmarès? Escolteu aquest reportatge que ha preparat el Pau Vituri amb la veu de la Núria García i també del Pere Gallifa.
Sabadell tornarà a tenir millor esportista i millor entitat esportiva 2 anys després. La pandèmia també va esgarrar tots els actes que s'haurien d'haver celebrat l'any passat. Tot i que aquesta vegada no hi haurà festa com a tal al carrer, s'ha recuperat l'acte central al Teatre Principal, on, donades les circumstàncies, es coronaran el millor esportista i la millor entitat dels 2 últims anys, el 2019 i el 2020. Repassem els candidats.
Esportistes finalistes.
Si no passa res estrany, el waterpolo tornarà a ser el gran protagonista de la Festa de l'Esport. La 5ª Eurolliga del Club Natació Sabadell, la plata al Mundial de Guangzhou i l'or a l'Europeu de Budapest converteixen a Laura Ester i Maika García en les principals favorites. La portera barcelonina, a més, va ser designada com a millor jugadora d'Europa l'any 2019. L'explosió definitiva d'Aleix Gómez també l'hauria de convertir en un candidat al podi. A l'extrem del Barça d'handbol, l'avala l'or a l'Europeu de 2020 i ser escollit com a millor jugador jove de la Champions. Per darrere, en un segon grup, hi ha els nedadors. Ona Carbonell va aconseguir 2 plates i 1 bronze al Mundial de Guangzhou del 2019, però el 2020 va aturar tota activitat atesa la seva maternitat. La nedadora artística, per cert, ja no pertany al club, després de fitxar per l'UQAM. Emma García, especialista en el duet mixt, va ser finalista a Corea del Sud, mentre que el bracista Òscar Salguero es va proclamar subcampió del món adaptat a Londres. Entre els noms més desconeguts per al públic sabadellenc trobem el culturista Javier Pérez, campió del món i d'Europa Màster, el tirador Francisco Cabrera, campió d'Espanya de pistola lliure, la triatleta Laura Pallà, guanyadora d'una prova de la Copa del Món de Quadriatló, i la jove gimnasta Anna Pons, subcampiona d'Espanya de gimnàstica rítmica per equips en els exercicis de cèrcol i de cinta.
Entitats finalistes.
L'ascens del Centre d'Esports Sabadell de segona divisió al juliol del 2020 converteix el club arlequinat en un dels favorits per endur-se el títol a millor entitat, un guardó que ja va rebre a l'edició del 2011 coincidint amb l'ascens d'Ipurua. Però els èxits esportius no són l'únic criteri que se segueix en aquest apartat. També es puntuen, per exemple, els actes que organitza cada entitat. Entre els altres finalistes destacats hi ha la Unió Excursionista de Sabadell, participant al Campionat del Món d'Orientació de Rogaine, o el Club d'Esgrima Sabadell Jaume Viladoms, organitzador d'una prova de la Copa del Món Júnior a la ciutat. No podien faltar clàssics de la festa, a priori, sense tantes opcions, com el Cercle Sabadellès, la Joventut Atlètica de Sabadell, campiona d'Espanya Màster per relleus, o l'Oar Gràcia. Completen la llista alguns campions o subcampions de Catalunya, com el Club Gimnàstic Catalunya en gimnàstica rítmica, el Triatló Sabadell en duatló de carretera, el Club Tenis Sabadell en raquetbol o el Motor Club Sabadell, segon a l'absolut de circuits.
Altres guardons.
A entitats i esportistes finalistes se'ls lliurarà avui una placa de reconeixement. Per saber el nom dels guanyadors haurem d'esperar fins al dijous 7 d'octubre, quan tindrà lloc la tradicional gala, també el principal, conduïda pel cap d'antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés. Aquell dia també s'entregarà el premi a la promoció de l'esport. Les entitats finalistes, de les quals se n'escolliran 3, són la Societat Coral Colón, l'Amic del Pou Nou Escorial, el Can Rull Rómulo Tronchoni, l'Associació Esportiva Can Deu, el Club Esportiu Escola Pia, el Creu Alta Sabadell Bàsquet, el Grup Zarraona, l'Escola de Futbol del Sabadell, la Fundació Sant Nicolau i Falcón Sabadell. A més, la waterpolista Nona Pérez, el nedador Pol Jagués, l'atleta Carla Domínguez, la jugadora d'handbol Clara Correro, la nedadora artística Clàudia Carlota i la triatleta Paula Mallador rebran el premi a la projecció esportiva. El fotògraf Lluís Franco serà guardonat amb el premi Joaquim Gorgori i Carlos Calderiña amb el premi a la tasca arbitral. Aquests són alguns dels premis, però com també ve sent habitual des del 1993, la Festa de l'Esport retrà un homenatge al marge al Club Natació Sabadell per la seva trajectòria, que l'ha portat a ser un dels clubs més destacats de tot Espanya.
Ooh,
Un actal d'avui que comptarà amb la presència de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, la Laura Reyes, que ens ha deixat aquest comentari al voltant de la tornada de la Festa de l'Esport a la ciutat dos anys després.
Jo destacaria, sobretot, i fer una menció especial als mèrits de totes les entitats, els clubs i esportistes de la ciutat per aquest gran esforç que han realitzat durant l'any 2020, que degut a la pandèmia, a la que encara a dia d'avui estem visquent, mantenen la seva pràctica esportiva i, per tant, en aquesta edició es reconeix els 15 guardons i un aniversari i la menció especial al Club Natació Sabadell. La ciutat disposa d'aquests agents, com bé dit abans, que són les entitats, els esportistes i els clubs, que són els que els hi fan donar aquest valor a la festa. I una vegada més reiterar i donar les gràcies a tots els que fan possible que aquest any puguem reprendre la Festa de l'Esport.
La Laura Reyes, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, valorant aquesta prèvia de la Festa de l'Esport avui a les 7 del principal, aquest acte amb els finalistes, i avui aprofitarem també per presentar-vos un nou equip que ha sorgit aquest 2021 al sud de la ciutat, concretament el Sabadell Bàsquet Vallès, un conjunt que surt del Sabadell Sud i que neix amb aspiracions de crear tota una base basquetbolística al sud de la ciutat. L'Oriol Ferran ens ha preparat un reportatge sobre aquest nou Sabadell Bàsquet Vallès. All around the world.
To the beach. Aquest 2021 hem vist com apareixia al sud de Sabadell un nou equip de bàsquet. Establerts al Pavelló Sud, aquest nou club ha sorgit del Sabadell Sud Bàsquet amb la intenció de potenciar l'esport de formació per sobre el de competició. Per ser més exactes, i com ens explica el director esportiu d'aquest nou Sabadell Bàsquet Vallès, Quim Gómez, no estem parlant pròpiament d'un club nou, sinó d'una nova línia esportiva.
Més que un nou club, és una nova línia esportiva dintre del mateix, en la qual perseguim sobretot potenciar el bàsquet de formació, el bàsquet base, per davant del bàsquet sènior de competició, que sí que és important per a nosaltres, però que ha de ser una conseqüència de tot el que treballem a les nostres categories de formació.
L'objectiu principal d'aquesta nova línia esportiva és potenciar la formació perquè els i les joves del sud de la ciutat tinguin l'oportunitat de formar-se a través del bàsquet. La paciència, les ganes de treballar i tenir especialistes en les diverses àrees del bàsquet de formació són els ingredients principals per poder assolir els objectius, sobretot a llarg termini. Quim Gómez apunta que la manera de treballar és el fet diferencial del Sabadell Bàsquet Vallès, una forma necessària a la ciutat.
Construir una idea de bàsquet i una cultura esportiva de bàsquet que creiem que és necessària a la ciutat, i fent-ho sobretot amb treball, amb sostenibilitat, sense tornar-nos bojos, intentant prendre molt bones decisions, no només en la part esportiva, sinó també en la part econòmica, en la part logística i de més. Per tant, treballar amb seny, bàsicament. Tenim molt bons especialistes dintre d'aquest nivell que és el bàsquet de formació, i per tant, amb moltes ganes de treballar, i tenim clar que la paciència és un dels ingredients per fer créixer tots aquests jugadors i arribar a assolir els nostres objectius, sobretot a llarg termini.
Moltes vegades, però, és complicat assentar-se de nou a un pavelló, un barri o una ciutat. En el cas del Sabadell Bàsquet Vallès, asseguren que la rebuda que han tingut a la zona sud ha sigut molt bona i que això els anima a tirar endavant amb el seu projecte i fidels a les seves idees.
Respecte a la rebuda, la veritat és que estem tenint molt bona acollida, no només per la gent que ja forma part del projecte, sinó també per la gent que s'està interessant pel mateix. Estem tenint una bona acollida, sobretot en categories inferiors, on molta gent s'està interessant per iniciar aquest esport amb nosaltres, i per la nostra banda contents de que nosaltres siguem almenys la porta d'entrada per molta d'aquesta gent que després tindrà un futur.
Veure sorgir iniciatives, clubs o institucions a la ciutat sempre és senyal de bona salut. Així que desitgem, doncs, veure moltes idees semblants néixer i créixer a la ciutat de Sabadell.
Ja que parlem del món de la cistella, fem un apunt ràpid de la Copa Catalunya masculina, perquè el Club Natació Sabadell va començar dissabte amb derrota de 2 a la pista del Castellbisbal, 56-54. Aquest dissabte, a 3:15 a les Naus, rebrà el Terra Endins Vilatorrada. va guanyar el primer rival a casa del Club Natació Sabadell en la seva estrena 67-60 contra el Bàsquet Almeda. Situació similar per l'altre equip de la ciutat, pel Bàsquet Pia, que també ve de perdre i jugarà contra un equip, un rival que va guanyar. En el cas dels Escolapis, derrota, això sí, no de dos com els nedadors, sinó per 20 punts de diferència. A la pista del Masnou Bàsquet, el primer partit serà diumenge a les 6 de la tarda al Pia Garden, és a dir, al carrer Garcilaso, contra el Montgat, un rival que va apallissar 99-59 al Bàsquet Castellà. Anem al voli. Parlem de vòlei perquè a dues setmanes de l'inici de la Superliga 2 aquest cap de setmana es va celebrar a les Naus la fase final de la Lliga Catalana Masculina de voleibol. El Sant Pere i Sant Pau de Tarragona es van portar el títol mentre el Club Natació Sabadell va acabar quart després de perdre a les semifinals contra el Barça i també la final de consolació al tercer i quart lloc contra el Cèbol Torredembarra. Més enllà del fet de disputar-se un títol oficial, aquesta Lliga Catalana ha servit als de Jordi Fernández per fer-se una idea del que es trobaran després a la Superliga 2. El mateix tècnic dels nedadors assegura que és un bon test de cara a la Lliga.
Aquesta competició que fem aquí a Catalunya, a la Lliga Catalana, ens va molt bé, perquè estem jugat contra dos o tres rivals de molta entitat, i ens ajuda que arribarem al primer partit de Lliga sabent el que ens trobarem, més o menys, que no és allò d'arribar a plantar-te a la Lliga i de cop i volta veure el nivell altíssim i, ostres, i endur-te un susto, no? Certament, Tarragona és un dels favorits també per estar dalt, per tant serà un partit complicat, però intentarem competir-lo el millor possible.
D'aquesta Lliga Catalana que es va celebrar a les Naus, Jordi Fernández assegura que n'ha extret conclusions sobre el que s'ha de treballar i entrenar de cara a l'inici de la competició domèstica.
Bueno, senzillament, potser acostumats una miqueta al que és la recepció. Estàvem acostumats a uns serveis una miqueta menys d'usos i aquests venen molt més plans, molt més flotants, molt més intensos i ens costa portar-la, i som un equip que normalment si no tenim una molt bona recepció ens costa jugar. Això i els finals de set, gestionar aquests finals de set, aquestes pilotes que no es poden fallar, s'han de ficar dins, s'ha d'allargar el partit i esperar a vegades, no esperar que l'altre equip falli, però sí que no regla punts.
L'objectiu principal de l'equip de cara a la Superliga 2 és ben clar, la permanència en aquest primer any a la categoria, tot i estar acostumats a estar lluitant en categories més baixes per les primeres places. Aquesta temporada entrenadors i jugadors tenen clar que els tocarà patir per guanyar partits.
Aquesta temporada de Superliga 2, així com altres anys, érem els favorits per estar sempre dalt i anar de fases, aquest any hem de lluitar per la permanència, per tant, sí, ens costarà guanyar partits.
La Superliga 2 s'iniciarà el cap de setmana del 9 i 10 d'octubre, però els de Jordi Fernández descansaran en aquesta primera jornada i, per tant, no debutaran fins al dissabte 16 d'octubre a les Naus, precisament contra el guanyador d'aquesta Lliga Catalana de voleibol masculina, el Sant Pere i Sant Pau. Abans d'acabar, un apunt molt ràpid de ciclisme, perquè ahir David de la Cruz va entrar amb el grup principal, amb el pilot, a la primera etapa del Giro de Sicília. Va ser, quedarà per la curiositat i poc més, 116è en la primera etapa, que es va resoldre a l'esprint, i a més amb un company d'equip a l'Emirates, amb Sebastián Molano, el colombià, com a primer líder de la general. Li treu 10 segons a De La Cruz per allò de les bonificacions, però tots van entrar en grup. Avui és primer dia de mitja muntanya en aquest Giro de Sicília, com us dèiem ahir, la prova, la cursa de comiat amb el mallot de l'Emirates de David de la Cruz. 5 dies, avui el segon, 4 dies, perdó, avui el segon d'aquesta competició que es du a terme a Sicília, a Itàlia. Després d'això es presentarà ja com a nou reforç de l'Astana. Amb aquest apunt de ciclisme arribem al final del programa d'avui. Abraçada des del control de so del Toni González, us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Mentre duri la incidència, aquesta provisionalitat del programa a les 4 i pocs minuts darrere del butlletí de les 4. Ens podeu trobar a l'antena 94.6 i, si no, com sempre, al podcast de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.